notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, la bogeria dels concerts. Aquest 2023, més d'un milió d'espectadors escoltaran música en directe només a Barcelona. Això si sumem els concerts previstos a l'Estadi Olímpic, al Palau Sant Jordi i també als grans festivals que es faran a la ciutat. Per exemple, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Estadi Olímpic, 200.000 persones, 50.000 per 4, assistiran a algun dels concerts d'aquest grup. Come up to me.
Doncs he de dir que no sóc d'aquestes 200.000 persones, malgrat que ho vaig intentar més d'una vegada i no hi va haver sort.
24, 25, 27 i 28 de maig a l'Estadi Olímpic Coldplay. Però 2023 també és l'any del retorn a Barcelona, dos estadis olímpics d'aquest home. El 28 i 30 d'abril, Bruce Springsteen a l'Estadi Olímpic, o també actuarà un dia, just abans de vacances. The Weeknd, 20 de juliol a l'Estadi Olímpic. Si anem al Sant Jordi, per posar uns quants exemples només de la bogeria dels concerts d'aquest 2023 a Barcelona, en tenim dos d'aquest senyor. I 23 de maig, Elton John al Palau Sant Jordi. També en farà dos.
Per Robbie Williams sí que tinc entrada.
Ah, per Robbie Williams, sí. 24 o 25 de març?
24.
24
hauré de marxar pitant, perquè és un divendres.
24 de març, divendres, Robbie Williams, també el dissabte 25 al Palau Sant Jordi, on també al setembre, dos dies, 27 i 29 de setembre, actuarà aquest senyor. Nuestro duro. I moltíssims artistes, no acabaríem la llista de festivals, de concerts a l'Estadi Olímpic i al Palau Sant Jordi, molts artistes que en faran un, com per exemple ella. Que yo sueno allá donde esté, porque tengo el flow que siempre traigo algo fresh, nada de te, vete. Va aquí a l'11 de febrer, mira, el que és més a prop, 11 de febrer, encara no un mes perquè actuï al Palau Sant Jordi. Bé, bogeria de concerts, deixeu-me saludar el primer convidat d'avui a Islàndia, que és el Tito Ramoneda. Tito, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
President, un dels fundadors de la promotora de concerts de Project, que programa més de 500 concerts cada any i mou uns 600.000 espectadors. Què està passant, Tito, amb aquesta bogeria?
A veure... Tant de bo aquesta bogeria, perquè viure la música en directe és algo que a tots ens fa millors, més feliços, i jo crec que és una bona senyal que ens aficionem tots a viure la música en directe. Què passa? Doncs que s'ajunten diversos factors. Evidentment, venim d'una pandèmia, de moltes gires que no es van poder fer, i ara mateix doncs, hi ha tota aquesta avalanxa de concerts.
Sí, es pot dir així, avalanxa de concerts.
Sí, jo penso que sí. I repeteixo, això genera i fa afició i és bo que tinguem aquest...
Clar, però podria passar una cosa, és a dir, preus de concerts són entrades, aquests concerts que estem dient, la majoria d'ells entrades a uns preus alts, per no dir molt alts, no? Moltes vegades els concerts d'aquests concerts són entrades a preus alts. En un moment de crisi econòmica també podríem estar ara aquí plorant, diguem, no? Podríem estar dient, clar, és que és normal amb aquests preus, amb aquesta crisi que hi ha, doncs no s'omplen els estadis, no s'omplen els pavellons, no es poden fer grans concerts, i no passa això.
Però, Albert, és que estem parlant aquí dels grans concerts, dels estadis, dels Palau Sant Jordi, però després hi ha una infinitat de concerts en festivals de cicle, als Palaus de la Música, a les sales, i són concerts que tenen uns preus d'entrada molt més raonables i molt més escalats perquè tothom pugui accedir. Te'n podria dir molts d'aquests concerts que tenim en el Guitar, pues, que comencem ja a partir d'ara de finals de gener, i aleshores, vull dir, no hi ha que treure-ho de... tampoc...
Vols dir que no a tothom, vols dir que no a tothom li va bé? És a dir, que ara mateix estem en una situació que funcionen més els grans concerts que no pas els concerts petits o els concerts mitjans?
No, també funcionen els petits i els mitjans. No sé, nosaltres tenim Zaz, o, que està pràcticament tot venut al Palau de la Música, o Canca també està tot venut, la Sílvia Pérez Cruz, el Tívoli, pues, estarà esgotat els dos dies d'aquí poc. És a dir, tot funciona, no tot funciona, perdó, no tot funciona, però sí que és cert que aquests grans, grans concerts, que són ocasions úniques per veure el que venen poc, vull dir, justament el Bosch anava a dir l'Springsteen, però l'Springsteen tampoc té uns preus d'entrada tan, tan bèsties, però perquè ell topa els preus de les entrades. Hi ha artistes que diuen, ei, jo no vull passar amb aquests preus d'entrada. Mira, Serrat, vull dir que m'ha fet tota la gira, m'ha acabat el Palau Sant Jordi. Serrat va marcar uns límits de preu, i amb Serrat podíem haver anat, és igual.
Clar, perquè la gent hagués pagat el que sigui per anar a veure l'últim o el penúltim concert que feia Serrat, bueno, a Barcelona.
De
no?
fet, malauradament, molta gent va pagar per culpa d'aquest càncer, que és la revenda i les entrades, les plataformes de revenda, va pagar verdaderes fortunes per poder estar el dia 23 de desembre en el darrer concert del Palau Sant Jordi. Però això és un altre tema. Deia que hi ha tota aquesta avalanxa, hi ha una competència brutal, vull dir, hi ha una quantitat de festivals, els grans, els massius, que van a per aquestes grans estrelles i volen les exclusives, paguen unes animalades, i aquesta competència el que genera, evidentment, és una escalada en els caixers i, lògicament, en els preus de les entrades.
O sigui, 200.000 persones a Coldplay.
Bueno, sí, però és que el de Coldplay...
4 estadis olímpics.
Coldplay
com
és...
t'ho expliques, això?
Sí, t'ho expliques amb que realment Coldplay és una gran banda, vull dir, estem parlant d'una de les bandes del planeta més importants que hi ha, això per suposat, després que fan molts pocs concerts, realment, perquè vull dir, Espanya estan fent aquests 4 estadis olímpics i no faran res més, i després que es va generar com una mena de febre, de hi ha que anar a Coldplay, hi ha que anar amb aquest concert, i va ser brutal la rapidesa amb la que s'anaven venent les entrades de Coldplay, però fins i tot a persones que tampoc són tants fans de Coldplay, perquè és així. O sigui...
Clar, tu deies això, febre per anar a un concert. Llavors, això creus que passa del terreny estrictament musical? Diguem que va una mica més enllà del terreny musical, que d'aquestes 200.000 persones que anien a veure Coldplay a Barcelona aquests 4 concerts a l'Estadi Olímpic, hi haurà gent que no li agradarà Coldplay o que no serà el seu grup preferit, diguem, però bueno, que té la sensació que ha de ser allà.
Exacte, que ha de ser allà. Després ho passaran molt bé i disfrutaran d'aquell concert. Jo tinc una anècdota al mes de desembre, una mare amb la seva filla de 12 anys que va dir, Tito, pots fer alguna cosa? Perquè és que ella i totes les seves amigues plorant perquè no van poder accedir, com t'ha passat tant a tu, a comprar una entrada a Coldplay. Jo vaig dir, però, dic, t'agrada Coldplay? Perquè Coldplay té un target...
Una mica més alt de 12 anys.
Diu, no, però és que s'ha d'estar allà, hem de penjar el vídeo a TikTok. Dic, em dius en sèrio això? I vau estar plorant? I, sí, anirem totes davant de l'Estadi Olímpic i ens farem el vídeo, no podrem entrar, però ens farem el vídeo. Clar, jo li vaig fotre una mica de bronca, dir, escolta, estima primer la música, no TikTok i la necessitat d'estar, que és el que està passant ara mateix amb la música... La imatge vol ben més pràcticament que la pròpia essència d'una cançó.
Clar,
no?
Això em lliga amb una conversa que ens acabem tenir aquest estiu al Festival de la Portaferrada, que també porta la teva promotora de Project, que jo et deia, dic, crec que Instagram, TikTok, ara mateix us està fent vendre entrades. Almenys d'alguns concerts, diguem, el fet de veure-ho, que tothom pugui fer els seus vídeos i que tothom els pengi a les xarxes, la gent que està a casa diu, hòstia, tu, Potser jo hi hauria d'anar, també, no? Potser jo hi hauria d'explicar aquestes coses. Instagram us està fent vendre entrades?
Hi ha una realitat. Evidentment, la difusió és brutal i tot això es popularitza més, però no tot el que té uns plays de milions i milions després es tradueix en venda d'entrades. Uh-huh. Aquesta és una realitat. Hi ha artistes que tenen milions de tocades mensuals a Spotify i després això no es converteix en les entrades que un altre artista que no té aquests plays hi ven molt més. Per tant, vull dir, hi ha un aspecte, jo crec, sociològic amb tot s'ha de mirar molt, molt prim en aquest sentit.
Clar, deia sociològic, ara hi ha aquesta expressió, no?, que és el FOMO, no?, aquesta sí. Fear of missing out, no?, la por de perdre.
És el que li va passar també amb aquesta nena. Clar. Vull dir, és que hem d'estar allà, no podem no estar, no?, i fins i tot ploren, no?, vull dir, ploren, però com explicava la mare, no?, però és cert que, no sé, TikTok... Sí, és brutal, lo de TikTok. Podria explicar algun exemple, un artista com és Gabriela Richardson, que és catalana, que té un superhit, que és 100 Miles, que va ser top fa 5 anys. Aquest hit tenia, en els moments de punta, tenia uns 70.000 oients diaris. Resulta que fa 3 o 4 setmanes entra uns vídeos que els pengen unes nenes amb un ball a TikTok, es viralitza de tal manera que ara mateix està amb 300.000. O sigui, molt més, o sigui, són 5 vegades el que feia en el moment de punta, i això ho ha generat TikTok. Ara sento aquí la Gabriela, per cert, catalana, d'aquí, de Barcelona, i una gran artista.
Puja, puja, Ferrós, puja.
I que coneixeu.
Quants anys portes, Tito Ramoneda, organitzant concerts?
Pues gairebé 30, 40. Sí, vaig començar molt jove, als 22 anys.
Vas començar primer a Doctor Music, no?
Sí, vaig començar amb Doctor Music i després als 26 pues vaig fundar The Project. Podria dir sempre que als 14 anys, sent membre de la Comissió de Festes de la Pobla de Segur, vaig portar el Serrat a la Pobla de Segur, al 76.
Amb 14 anys?
Amb 14 anys, jo era part de la comissió, fins i tot vaig anar al govern civil de Lleida a reunir-nos amb el governador perquè ens donés el permís.
Però el 76, Serrat,
acabava
de tornar a l'exili.
Era la primera gira. Sí, sí, llavors em dius, escolta, vull dir, però tu, Tito, aleshores... Vamos, no posarem el currículum, però és la meva primera experiència, diríem, i què vaig fer? Pues això, el govern civil ha demanat el permís, aquell senyor...
Això és molt fort, perquè clar, tu ara has fet la gira de comiat del Serrat,
sí.
I el teu primer concert va ser portar el Serrat a la Pobla de Segur amb 14 anys.
Amb 14 anys, i què vaig fer? Pues... el governador civil, aquell que tenia una gomina i que ens va dir cuidado con las banderas, vull dir, jo sempre recordo aquesta frase, i després muntar l'escenari amb caixes de Coca-Cola. Vull dir, i els taulons, això és el que...
Això li has explicat al Serrat?
Sí.
Se'n recorda d'aquest concert de la Pobla de Segur?
No ho sé.
Et deia això de quants anys feia que t'hi dedicaves, dius això, 40 anys, no? Que, perquè, clar, amb 40 anys has vist com ha canviat tot aquest negoci, diguem, no? I segurament que coses com aquesta filla d'una amiga teva que, gràcies a TikTok, ella volia fer el vídeo i volia ser Coldplay, et fa plantejar també, hòstia, com ha canviat això, no? Perquè abans perquè vosaltres vendre una entrada d'un concert, què necessitàveu?
Doncs anàvem a la impremta, aquí al Campàs, aquí a la Gran Via, imprimíem els talonaris de 50 entrades, els portàvem a Gran Via Ribau, a Discos Castelló, sortíem a la venda un mes abans o dos, trucàvem, quantes has vendit? Tantes! Llavors anàvem a recollir els talonaris, els diners... Clar, ara mateix, quan plantegem una gira, és igual, o un concert, pam, és... sortim demà a les 12, apretes un botó, està tot venut...
Clar!
I està tot fet, això. Després l'has de produir, evidentment, però vull dir, el que és la part de venda d'entrades, internet, les empreses...
I al revés, per un espectador, diguem, per comprar una entrada per anar a un concert, tu t'havies d'haver escoltat el disc aquell, no? Havies d'haver anat a comprar Discos Castelló, allà en fots de tot Catalunya, comprar un disc, escoltar-te a la casa, no moltes vegades, llavors dir, hosti, mira, surten les entrades, anem a comprar-les, no?
Sí, sí, clar, o ja els tenies, vull dir, o ja eres... Però sí, abans sí, realment escoltàvem la música de manera diferent. Jo, quan era jove, doncs sí, ens posàvem el disc, el tornàvem a posar i a escoltar, i ara mateix la gent jove escolta la música molt diferent a com l'escoltem nosaltres.
Però n'escolten més que mai.
Com?
N'escolten més que mai, de
molta
música,
més.
No?
Però jo crec que la... Sí.
O la senten.
Bueno, a mi, clar, jo, els meus fills, vull dir, fa uns anys em posaven el mòbil aquí a l'orella, mira, escolta això, em posaven 15 segons de cançó i me la treien, no? I dic, però... I dic, és diferent, estem... I no dic que sigui ni millor ni pitjor, cuidado.
És però igual... que hi deus pensar molt, tu, clar, que quan passen aquestes coses, pensar, hosti, quin canvi, no?, que què està passant. Per exemple, una imatge que veiem molt al concert, que abans no podíem veure per altres motius, a tu et sap greu veure un concert tot ple i tothom amb el mòbil fent fotos o gravant, o penses, mira, millor, perquè això vol dir que això ho penjaran i crearà més expectació perquè venguis més entrades per altres concerts?
No, jo no penso això. Crec que ens perdem, perquè també ho faig jo. Vull dir, també trec el mòbil i gravo. I crec que aquest fet ens fa perdre uns moments molt més introspectius del que es viu a l'escenari i tu com a espectador, perquè ja estàs traient el mòbil, ja l'estàs posant a la pantalla, t'estàs fixant en allò. I crec que és això, vull dir que... que et distàncies una mica d'aquell moment tan místic, en què estàs ficat dins d'aquella cançó, dins d'aquella música, et pot distreure. Aleshores, la gent penja les coses, collonut, que les pengin.
Un quart de vuit i un minut, parlant amb el Tito Ramoneda d'aquesta bogeria de concerts, d'aquesta avalanxa, d'aquesta febre, totes aquestes paraules que han sortit amb aquesta conversa amb el president i fundador de la promotora The Project, 500 concerts a l'any, mou més de 600.000 espectadors, avui parlant a partir d'això i amb una música que crec que et portarà algun record ara. M'han dit que aquest és el concert o la persona, l'artista, que més il·lusió t'ha fet durant aquests 40 anys teus de carrera com a promotor?
Sí, perquè Miles Davis és algú per mi molt gran, també perquè va ser un dels primers artistes músics que realment vaig aprofundir en tota la seva música i haver tingut el privilegi d'haver portat a Barcelona a Miles Davis 3 vegades, doncs ho recordo com algú únic. He portat molt, vull dir, he portat a Ray Charles, he portat a James Brown, vull dir, però Miles, per mi, hi ha algú molt interior que em porta a dir sí, o sigui, Miles Davis, per mi, número 1.
Bé, anem pel segon convidat d'avui a Islàndia.
Tira cap a Castelló, jo ja parlant a Xina.
Tira't a la piscina, tira't a la piscina.
Un dia trobes una situació i penses, oh...
El segon convidat d'avui a Islàndia també és un repetidor, ja ha vingut unes quantes vegades aquí, precisament un islandès que fa 30 anys que viu a Barcelona, que és músic i que avui, justament avui, treu disc. Haldor Mar, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Enhorabona. Avui és un dia especial, no? Suposo, sí. El dia que un músic treu disc o què?
Hem parit.
Sí? La sensació és aquesta? Bé, tu fa temps una que ja mica. El tens fet i tot això.
Clar, però... sí, el disc està gravat aquest estiu amb en Caim Riba, en el seu estudi, i, però clar, les cançons porten, hi ha algunes cançons que porten, jo què sé, més de 5 anys aquí dintre. Sí.
Com ho veus? Ara anirem al disc, però això que estàvem parlant amb el Tito Ramonet, tota aquesta febre dels concerts, tu que fas concerts més petits, de format, com més gent vagi a grans concerts, menys gent anirà a concerts més reduïts com els teus?
No crec que sigui una, diguem-ne, una equació exacta, o sigui que... No, jo crec que no. Si la gent va a concerts, doncs millor. Jo crec que sempre que vagis a veure un grup o algú en directe, és bo. És millor això que mirar en el mòbil o alguna cosa així. Si sempre va bé anar a veure l'artista. I això, que es treguem gent al públic a mi, jo crec que no. Però, clar, no ho sé, no ho sé, ja ho veurem.
M'ha picat la curiositat perquè hi ha un oient que es diu Estel, que diu que té 45 anys i aquest any aniré, diu, al primer concert de la seva vida, diu, amb el Manuel Carrasco, i m'ha semblat molt estrany perquè ostres, no ho sé, em pensava que tots almenys havíem anat alguna vegada a un concert.
Per què aixeques el dit, Tito?
Home, perquè el fem nosaltres.
Molt bé.
Però bueno, que m'alegra molt que sigui el Manuel, perquè jo sempre el Manuel pensava que era, el veia com un, saps, producte
juvenil, fenomen adolescent,
i realment Manuel Carrasco és un artista de dalt a baix. Felicitats.
No parlem de Manuel Carrasco, no. Parlem d'una persona que als 45 anys va al primer concert. Això t'hi trobes encara a vegades?
Sí, no és el primer cas, m'alegro moltíssim, però clar, aquesta oient li hauríem de preguntar per què, perquè hi ha molta fam de concerts i que tothom va a concerts, o perquè realment ha descobert a Manuel Carrasco, l'ha emocionat pel que sigui i vol veure-la en directe.
Sí, jo penso que per un artista, que algú vagi a un primer concert, sigui el seu...
Si tingués ocasió al final del concert de poder anar allà i dir-li, mira, Manuel, és mi primer concert, con
45
anys. Ho anotem, això. Fem una trobada a Islàndia amb Manuel Carrasco
i l'Estel Busquets.
Haldor, no, del que dèiem amb el Tito, tu la perceps, aquesta febre pels grans concerts, aquesta
Sembla cosa d'haver-hi de ser, aquest
fenomen de xarxes, tot això, com ho veus?
I el que dius, bueno, és això, és una mica nou tot, perquè el plan de que has d'anar allà i fer-te el vídeo perquè després has de penjar el TikTok i tot això, això és clar, això és molt nou, això no passava abans. Però crec que sí, que hi ha una mica de febre de, clar, hem d'anar, i sobretot també he d'anar abans de que es mori aquest, saps? És un altre tema. No?
Això passa.
Clar, que ve, jo què sé, Paul McCartney, clar, s'ha de veure, perquè si, a lo millor no tenim una altra ocasió.
Hi ha gent que, per exemple, amb Charles Aznavour el van a veure 13 vegades pensant-se que era l'última que el veia, no? Perquè, clar, a vegades passa això, vull dir, 95 anys encara cantava.
I entres en una espiral que, clar, ja no pots no deixar d'anar-hi, perquè...
Clar, perquè sí, hauràs vist la penúltima, però no hauràs vist l'última, no? I llavors, mira, així es vens 13 anys seguits el Charles Aznavour amb els festivals que feu, no?
O el que diu que retira i no s'acaba de retirar mai. Sí. El Miguel Ríos és el crac.
Serrat ho complirà, eh? Sí. Jo no faré un Miguel Ríos, eh?
Mai, perquè ell és...
Tu n'estàs convençut, eh?
Absolutament convençut. Home, ell farà les seves coses i és possible que aparegui un dia en un escenari perquè li ve de gust acompanyar no sé qui o perquè és un... No ho sé, no tinc ni idea, però que ell estarà absolutament actiu amb la música, en això n'estic convençut. Ara, una gira... Vamos, és ell el que ho ha de dir, no ho he de dir jo, però ja ho ha dit, que no, i no ho farà.
Haldor Mar, on t'agradaria tocar, que no hagis tocat encara? Hi ha algun escenari, algun
Carnegie
lloc que
diguis? Hall. No, a veure, jo voldria tocar a qualsevol lloc. Sempre he tingut aquest somni de a veure si poder fer un concert al Palau de la Música. De fet, vaig fer un mini concert amb vosaltres.
Bueno, sí, amb allò que munta el Basté. Sí.
Exacte. Però...
No és la teva idea de concert, no. que tindries pel Palau de la Música.
Exacte. No, seria fer les meves cançons. Seria una passada. O el Palau Sant Jordi. Jo estaria encantat. Clar. I també m'agradaria, un altre punt seria anar a la sala de música a Reykjavik, que no sé si tu has anat.
Sí, com es diu?
Ara no em surt el nom.
Aquell edifici tan bonic de vidre, no?
Exacte.
Sí, no sé el nom tampoc ara.
No, no em surt, però bueno, ja
perquè ets islandès, t'hauries de
saber. Sí, no, però...
Comença a Mac, no?
Sí.
Moltes coses comencen a Mac a Islàndia.
Haldor, per exemple.
Harpa, pot ser?
Harpa. Que és un harpa, clar, és harpa en islandès.
Sí. Escolta, quart disc, el mar no té camins, que surt avui, per seguir una mica amb el tòpic musical, que això no canvia, amb 40 anys Tito no ha canviat mai, cada vegada que un artista treu un disc, què s'ha de dir? És el meu disc més personal.
Exacte.
No? Es compleix en aquest cas, Haldor? O és el teu disc més personal, sí o no?
Jo crec que sí.
He trigat tant en arribar on ha arribat, ha sigut un viatge llarg amb moltes pedres pel camí. He vist el món tot aquest temps com m'ha canviat, he viscut experiències inoblidables. Si hi ha molts aquí, no m'allunyaré de tu, i quantes adultes.
l'hem vist nosaltres, l'aurora boreal, encara.
No?
Eh? Sí, no, no, no.
Ostres.
No. Les vegades que hem anat a Islàndia no hem tingut la sort de veure aurora boreal.
I has anat a l'hivern, també, no?
És que vam anar-hi
a
l'hivern.
Sí, 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 amb oients, vam anar-hi justament a finals de gener.
Però no hi va haver sort.
Estava nublat, no?
No hi va haver sort, exacte.
Jo sí.
Haldor, molta gent està escoltant ara i va descobrir el Haldor Mar l'any 2014 amb aquell disc Winds, no? Que és aquest disc en què agafava grans cançons, cançons emblemàtiques de la nova cançó.
Serrat, per exemple.
Exacte. Serrat, Llach, Raimon, Amfíbia, Maria del Mar Bonet, em sembla,
sí,
també.
Sí, sí. No hi havia...
Guillermina Mota, exacte, el Remena Nena, un disc preciós. Molta gent et va descobrir allà i molta gent es pregunta, ah, i en aquest disc també hi ha versions de la nova cançó, què hi trobarem en aquest disc, Haldor?
En el nou?
Sí.
Doncs tot cançons meves, originals, i la cosa curiositat és que gairebé tot en català, és un disc en català, pràcticament, excepte dues cançons, i són això, és un disc personal, com aquesta cançó sobretot, perquè és bastant personal, però també, no crec que només per la lletra de les cançons, sinó per com són les cançons, i algunes són una mica més... no de broma, però així una mica catxondes, no sé si, bueno, catxondes en el sentit divertit.
Amb un punt d'humor,
sí. Perquè jo sóc una mica així i crec que aquesta part, la gent me va veure una mica en el Catalonski, i llavors penso que volia introduir també en el disc, i també una mica mirant coses, experimentant coses que no havia provat abans, i llavors... Bueno, és superpersonal.
Totes les cançons en català, menys dues, sí, que són en anglès, i n'hi ha una en anglès que m'agradaria comentar, que es diu Snowflakes.
Snowflakes, correcte.
Snowflakes. Tu has fet 50 anys, no, ara?
Sí.
Val, i...
bon, l'any passat. Sí.
A veure, ja, aviam què diu. Què explica aquesta cançó?
Bé, que no pots parar, diguem-ne, si veus que cau la neu, no la pots parar, això. És una cosa, és una manera d'explicar de com que no puc parar de que el meu cabell s'està cada vegada és més gris, no? I cada vegada hi ha més canes a la barba.
Sí. El tens ros.
Sí, sí, no, la bona, o sigui, la sort de tenir el cabell ros és que no es nota tant.
No es veu cap cana, no veu, des d'aquí.
No, des d'aquí no, no, està ben amagat, però no està tenyit, ho prometo. Però sí que a la barba i sobretot... També és això, de que quan canvies el número i coses aquestes, és com, ostres, estic arribant a una edat, ja. I no... I comences a pensar, i són reflexions una mica de... Però bé, què passa, en realitat, quan estàs en aquesta època? Què he de fer? I d'això parla una mica la cançó.
Amb la producció del Caim Riba, que també col·labora amb una cançó, també sí, el Xavi de la Iglesia, no?
Exacte, dues persones encantadores.
Exacte, que també són en aquest disc. I a vegades a les xarxes el Haldor Mar ens sorprèn. Un dia vas agafar l'estaca.
Ah, sí, sí.
I la vas cantar no en anglès, sinó en islandès.
Correcte.
Com sona l'estaca en islandès, Haldor Mar? Si se et morgen zouten, samen op turden land. Bilana greep met gouden, kees als die kwers in de aard. Sjerdek is teur in zuiden, ze matler lekker snoer weer. Virren wil vouwen aan laden, wil frelse de kunken maus neer. Steepest han, nu in landskansen vetta kan. Lautum han fatla, 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 fu in er gegnum støyren tan.
Puc aprendre islandès, eh?
Sí, sí.
Fagla, fagla, m'he quedat amb fagla, fagla.
Sí, oi? Fagla, ja saps fagla? El que significa? Tomba.
Tomba,
tomba, tomba, tomba, tomba, tomba, tomba,
fagla, fagla. Sí, fagla. És que fagla. No podia fallar. Això no es pot canviar.
Tito, que has d'anar a Islàndia, que és el teu viatge pendent i ell et farà classes.
És el meu somni. I poder veure l'aurora, però bé, haurem d'anar dos cops, a l'estiu i a l'hivern.
Sí, jo recomano a l'estiu, però clar, si vas a l'estiu és més difícil trobar aurores boreals. Sí.
Haldor, a l'època del Winds, per exemple, diguem, els anys després, festivals et van programar, no et van programar, no saben on encasellar-te, com funciona?
Costava una mica, sí, però sí que vaig fer uns quants festivals just quan va sortir el disc i vaig entrar en alguns circuits. Després vaig fer molt més festes de poble, o sigui, d'això, a l'estiu, d'aquest contratament per la festa d'això, i molt bé. Mm-hmm. Va ser un moment molt maco quan va sortir el Wins.
Trobes a faltar, diguem, tu també que tens la perspectiva que has vingut d'un altre país fa 30 anys, diguem, mm-hmm. ja que estàs aquí, però tens la perspectiva també de segurament de veure com funcionen les coses a Islàndia, com funciona aquí. Hem parlat molt dels grans concerts, els petits... Què falta? Falta alguna cosa aquí? Perquè, clar, tothom que arriba a Estrella ha començat sent petit. Tothom que és gran hi ha un moment que és petit. I si no l'ajuden quan és petit, no arribarà mai a ser gran. O no hi haurà un circuit per si vols quedar-te sent petit i simplement viure d'allò que t'agrada sense convertir-te en una gran estrella. Què falta?
Bona pregunta. No sé si sóc el millor. Jo crec que millor que contesti...
Tito?
El Tito que jo, però... però així que m'agradaria que hi hagi un circuit així de no sé si hi ha, si de grups més petits, concerts així, crec que hi ha alguna cosa, però home, quan hi hagi més, millor.
I tant, és sí. Que ho ha explicat molt bé l'Albert, sí. O hi ha una base on puguin començar a pujar als escenaris, clubs... Uh-huh. O és impossible fer el salt, no pots passar del zero al tot.
Exacte.
Aleshores, què falta? Falta, primer de tot, un recolzament molt potent per part de l'administració, o sigui, de l'administració pública, potenciant molt aquests cicles. Ja ho fan.
Home, està girant per sales, el GPS aquell que
el
també...
El GPS per sales, però GPS, vull dir, al final que són 30...
Sí, són pocs. Sí.
O 26 grups, vull dir, no es tracta d'això. Després hi ha un tema també de cultura real, de base pròpia feta. Tu vas a Irlanda, tu vas a... Sí, i és que la música està absolutament a tot arreu... Sí. Però perquè està dins, això d'aquí, o sigui, sobretot les illes, no? Estem unes quantes dècades per darrere, aleshores hem de fomentar tot això i s'ha d'impulsar i s'ha d'ajudar. I els propis festivals que organitzem els privats també hem d'apostar perquè nosaltres, amb el Festival de Jazz o amb el propi Guitar... Ho intentem, ho fem clubs, fem concerts més de petits formats. Per què? Perquè creiem que és una necessitat però pròpia per ser, entre cometes, creïble i per donar empenta als nous valors.
Passen dos minuts de dos quarts de vuit. Haldor, podem acabar avui que treus aquest disc, El mar no té camins, escoltant una de les cançons del disc, que es diu Smile, i que m'agradaria que expliquessis la història d'aquesta cançó, la història que hi ha en aquest Smile que sentirem ara.
Bé, la història... a veure, ara algú s'hi riurà, però està dedicada a la meva sogra. I no sé si hi ha moltes cançons dedicades a les sogres, però...
Mira, ahir em vaig sentir una que parlava.
Ah, sí?
Sí.
La meva?
No, la teva.
Hi ha una altra?
Sí. Em sembla que ahir em va sortir una que feia alguna referència, no? Tito, pot ser, no? Que veig que rius, sí. Però vaja. Què explica aquesta?
Sí, no, el que passa és que aquesta explica... Bueno, perquè la meva sogra va als seus últims... Bueno, fa 3 anys ens va deixar i just abans de la pandèmia va morir. I els últims anys havia estat amb Alzheimer, no? I això que passa a molta gent i bueno, em van veure a casa. I clar, és molt dur, però tens moments molt macos d'aquella època. O sigui, havien moments supermacos de quan li posaves algú de música... Era com veure com si li canviava la cara, li canviava tot, i començava a cantar a pica de mans, pica de peus, i algun cop, quan, bueno, al final no s'aixecava gaire, però quan es podia aixecar, s'aixecava, ballava, una cosa que no havíem vist mai. Aquella persona sèria...
Es transformava,
i era gràcies a la música. I tot això em va inspirar a la lletra de Smile, que explica una mica coses que vaig passar, que van passar en aquella època.
Doncs som-hi, Smile, Haldor Mar, en directe a l'estudi de RAC1, aquesta cançó del seu disc El mar no té camins, que surt avui.
I figured it out. I finally found a way to make you smile. Only for a minute, so funny how
The music makes your feet dance for a while. And if I fade away and lose myself, hope they find a way to make me smile. Out of the blue, your loved ones just appear inside your brain, and it seems like they never left you. I wish that you could see them once again and know that you believed it, although it's not true. It's just a way to help us ease the pain. And if I fade away and lose myself, hope they find a way to make me smile.
Moltes gràcies.
Bravo, bravo, aquest smile del Haldormar, islandès, que porta 30 anys vivint a Catalunya i que molts el coneixeu ja d'aquest disc que dèiem de Wins o de la seva etapa TV3 amb el Catalonski, com deia, primer presentador islandès de TV3, que
això no,
tan poca gent ho pot dir, i que avui comença una nova aventura amb aquest El mar no té camins, i acompanyats també, gràcies a Tito Ramoneda, fundador, president de The Project, molta sort aquest 2023 amb tots els concerts.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa, de seguida tenim ja l'Eloi Vila aquí, ens posem al dia i avui ho rematarem encara amb una altra convidada, amb l'Anna Boades, avui per tancar aquest Islàndia fins a 9:15. Ara tornem.
Islàndia, amb Albert Ong. Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de menjar diferent, homes i dones?
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Pot ser bo pel nostre cos deixar de menjar durant moltes hores? És aquesta una bona eina d'aprimament?
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable. Consells i suggeriments gastronòmics per millorar la manera d'alimentar-nos.
La metgessa nutricionista Magda Carles ens respondrà ara mateix a tots aquests interrogants.
Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'APP de RAC1.
Tots som
més
1.
És molt bo.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Que bo que és!
Islàndia, amb Albert Ong.
6 minuts i 3 quarts de 8. Ens posem al dia, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Els preus que han pujat molt aquest any, avui hem sapigut la xifra absoluta de l'any, i aquest increment ha enfrontat avui el Ministeri de Treball i Foment.
Sí, la inflació subjacent, la que no té en compte els productes energètics, ha crescut un 7% al desembre, la dada més alta dels últims gairebé 30 anys. La ministra Yolanda Díaz n'ha culpat els empresaris, a qui acusa de continuar pujant els preus, tot i que els costos de producció ja s'han reduït perquè ha baixat el preu de l'energia. Unes paraules que s'ha pres molt malament el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que l'ha acusat de populista.
Hay alguien aquí que se está forrando. Se está demostrando que una parte de la inflación subyacente pues se explica solamente por esto, por los beneficios de las empresas.
És una greu irresponsabilitat que des del govern espanyol es demonitzin els empresaris. La vicepresidenta del govern, senyora Yolanda Díaz, fa populisme d'una manera greument irresponsable.
En canvi, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, creu que els mesos vinents els preus dels aliments també aniran a la baixa.
La justícia ha enviat avui a la presó dos homes relacionats amb casos de violència masclista a Catalunya.
Sí, en primer lloc s'ha decretat presó provisional sense fiança per l'acusat d'agredir sexualment una menor de 12 anys ahir a Bellpuig, a l'Urgell. El noi de 22 anys hauria obligat la nena a fer-li fel·lacions fins a 4 vegades. Va conèixer la menor i una amiga seva per les xarxes socials i tots tres van quedar diversos cops. Ell ho aprofitava per agredir-la. Finalment, l'amiga va explicar a la seva mare els fets i el van acabar detenint. I d'altra banda, també ha entrat provisionalment a la presó un home que hauria intentat assassinar la seva dona incendiant el local on tots dos vivien a Lleida. Va ser aquest dimarts, en aquest cas, en una antiga fàbrica que els dos ocupaven. A causa de l'incendi, la dona va acabar amb ferides greus a l'hospital.
Encara en l'àmbit judicial, avui hem sabut que Fèlix Millet acabarà de complir la condemna en una residència.
D'aquesta manera, no haurà de tornar a dormir a la presó. Des que el mes de novembre el Departament de Justícia li va concedir el tercer grau, l'exresponsable del Palau de la Música, de 86 anys, estava ingressat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa amb problemes de salut. Millet compleix una condemna de 9 anys i 8 mesos de presó pel saqueig de 23 milions d'euros del Palau de la Música. Ara, com dius, podrà acabar de complir-la en una residència.
Acabem marató del Banc de Sang i Teixits. Més de 860 persones hi han donat sang avui.
Sí, i aquesta campanya s'allargarà fins divendres que ve. L'objectiu és remuntar les reserves, que han baixat un 20% per l'efecte de les vacances de Nadal. Es volen aconseguir 10.000 donacions i omplir 1.000 bosses de sang cada dia. Poden donar sang les persones d'entre 18 i 70 anys i poden fer-ho a una seixantena de punts mòbils que estaran oberts a tot el país al llarg de la setmana, a més de diversos hospitals principals. I per cert, Albert, que si en aquests moments estan anant en cotxe alguns dels nostres oients, a aquesta hora hi ha uns 4 quilòmetres de cues a la C33 a Montcadi i Reixac en sentit Trinitat per un accident múltiple entre 8 vehicles, segons ha informat Trànsit, però en principi no hi ha ferits greus i hores d'ara només hi ha un carril obert.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Esports, Miquel Agut, bona tarda.
Bona tarda, Albert Tom.
Què dius?
Home, escolta, sóc vingut a fer-vos una guia d'un cap de setmana que no oblidareu, eh?
Home, no hi ha per d'anar.
Quin cap de setmana,
home, tu. Un cap de setmana que acabarà diumenge a les 8 del vespre amb la que deu ser la primera final Barça-Madrid fora d'Espanya.
Sí.
No? Perquè, clar, no hi ha hagut cap final europea, no?, de Barça-Madrid.
No, i a més, en les últimes edicions de la Supercopa d'Espanya, des que se la van endur a una altra banda, no havien arribat mai els dos a la final, o sigui que les dades del doctor Molló segur que demà la prèvia del Barça jugar a RAC1, vaja, demà no, demà passat ho reflectiran.
A veure si acaben a penals, també.
Això acabarà així.
Taquicàrdic.
Veurem a veure com acabarà o no. En tot cas, diumenge 8 del vespre, aquest Barça-Madrid final de la Supercopa d'Espanya. Abans, però, hi ha grans partits, tant a la Lliga Espanyola com també a la Premier, eh?
Sí, vaja, és un espectacle de cap de setmana per asseure's al sofà, posar la ràdio i no moure-se'n gaire. Mira, per començar, demà, a 2:15, Manchester City, Manchester United, a banda d'un derbi de la ciutat de Manchester, és el United, com tothom recordarà, si no els ho refresco, el rival del Barça a l'Europa League. I queda un mes perquè s'enfrontin tots dos. O sigui que ja podem anar seguint de cua d'ull el que faci l'equip d'Erin Ten Hag. Dinar, hi ha 16:15, Girona-Sevilla.
Ens deixes dinar, eh?
Deixo dinar. Gràcies. Però hi ha 16:15, Girona-Sevilla. I llavors ja, després, Reial Societat Atlètic de Bilbao, que és un gran partit. Això per dissabte ho deixaríem aquí, si voleu fer alguna altra cosa endavant. I llavors diumenge, vermut, a les dues, Getafe Espanyol, sempre va bé menjar abans del partit, no fos cas que després no tinguessis ganes. A 6:15, Tottenham Arsenal, que és el derbi del nord de Londres, i a 8:00, aquesta final que comentàvem entre el Barça i el Madrid de la Supercopa d'Espanya.
Clar, no puc esperar demà. Vull dir, no puc esperar ni demà ni diumenge. Home. Són 3 partits cada dia. Avui què?
Home, he vingut
avui, a... Quan acabi el programa, me'n vagi a casa, faci l'ingrés, de dir, escolta'm, va, avui, a veure, ja...
Home, he vingut...
Vull la pantalla de color verd.
Home, a
propos... Que hi hagi gespa.
Gespa per què? Jo t'oferiré les dues coses.
Perfecte.
I tu tries, però he vingut a portar-te la mercaderia bona, Albert. Aviam, això d'aquest vespre. 8:15, Barça-Efes, que és el vigent campió de l'Eurolliga. A RAC+1 amb el Mundet i companyia.
Parquet, això.
Això és parquet. Gespa, molt bon partit. Nàpols-Juventus a 9:15. Si juguen la Sèrie A, ni més ni menys. I a 9:00, aquest no és tan bo, no té tant cartell, però escolta'm, és pantalla verda, o sigui que...
Exacte, això és
igual,
el que interessa.
Pantalla verda, Celta-Vila-Real.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure el temps si acompanya per quedar-te a casa aquest cap de setmana. A veure, què?
Home, a veure...
A partir de diumenge,
no? A partir de diumenge.
Una mica més de fred?
Sí, arriba un canvi. De fet, diumenge, quan a temperatures el notarem poc, però sí que és un canvi que ara explicaré, però que sobretot obre les portes a una setmana, la setmana dels barbuts. De fet, diumenge és Sant Pau Ermità, 15 de gener, és el primer dels Sants Barbuts, però després dilluns és Sant Magur, dimarts Sant Antoni Abat, són aquests Sants Barbuts, que ja sabem que van a aquella barba prominent perquè és la setmana tradicionalment més freda de l'any.
Doncs... Per què? Perdona, eh?
Sí.
Tots els altres sants no portaven barba o és que hi ha una acumulació de barbuts aquesta setmana?
Jo crec que deu haver-hi un altre sant que també té barba, però hi ha una acumulació, sembla, en aquesta setmana. I d'aquí que, diguem, doncs, home, és la setmana més freda de l'any, van amb barba prominent per, doncs, perquè la barba, vulguis o no, suposo que
abriga. En aquest temps abrigava, no?
Clar, exactament. Doncs total, això, que la setmana dels barbuts, que serà plenament hivernal. Aquest canvi de temps que ens portarà una bona nevada en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, ventada, una bona ventada dimarts, doncs això, aquest canvi s'inicia diumenge. De moment, amb un dia tranquil, amb cel emblanquinat, temperatures molt semblants a les d'avui en conjunt, i sí que diumenge ja comencen a baixar les temperatures, sobretot en zones de muntanya. Un matí, en general, tranquil, però diumenge al matí ja nevarà cap a la Vall d'Aran, zones properes, cota neu de 1.200, baixant cap als 800, 1.000 metres al migdia. A la tarda aquesta nevada continuarà, tampoc ha de ser una gran nevada, però diumenge, entre la tarda i el final del dia, tindrem precipitacions en molts sectors de les comarques de Girona i Barcelona. El que és Barcelona i voltant sembla que poden arribar cap a últimes hores del dia de diumenge. Haurem d'anar seguint el pronòstic cap de setmana, però en tot cas, arriben precipitacions, que és bona notícia, i amb la setmana que ve serà mogudeta.
Reykjavik,
mira, han tingut una màxima positiva, però va ser ahir a mitjanit de 0,2 graus. Tècnicament és una màxima positiva avui, però han estat tot el dia sota zero un altre cop, amb una mínima de 3,2 negatius.
Doncs ja ho sabeu, el temps, ja sabeu els esports. Gràcies, Miquel Agut, gràcies.
A disposar.
Deixeu-vos barba. Trobo que us podríeu deixar barba.
Sí? Jo em porto una miqueta, passa que és aquesta mica incipient.
De barbuts, vull dir...
Podríem fer, no?
Sí.
Bueno, l'únic que m'ha afeitat, el que es coneix com a... El que s'havia conegut tota la vida com a afeitat, sóc jo.
Tu, sí.
Els altres tot arreu hi ha una mica de pèl.
Brutegen, vols dir, no?
No, jo no ho he dit, això.
Jo avui m'he passat la màquina, és barba així de 2, 3, 4 dies.
Jo també, però no m'agrada això del cul de nadó, no m'agrada.
Fem barba la setmana que ve o què? Va, pels barbuts.
Va!
I fem... Som els sants barbuts.
Va, aquí qui té més barba és Ferragut.
Això sí, el tenim aquí.
De llarg.
I l'Eloi.
L'Eloi també.
Algú te'n guanya.
Sí. És la més espessa, sí. No, Marc?
Sí.
Però
sí,
tu, Albert, amb una setmana en tens espessa, prou?
Amb una setmana en tinc prou, per què?
Perquè surti la barba.
A veure, depèn.
No ho provarem. Gràcies. Va,
adéu. Bon cap de setmana.
Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Ferragut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'hem tornat a veure.
Sí.
Un programa de TV3 que repassem cada divendres de la història d'aquests 40 anys. Ja fa, mira, 2023, aquest 2023 farà 40 anys de TV3 i hem agafat 40 programes al llarg de l'any per repassar-los.
Sí, ens n'anem 30 anys enrere amb un programa icònic de la història de TV3.
Josep Guardiola acaba de dir que li feia una mica de respecte venir, perquè si és difícil d'aguantar una senyora 3, doncs vaja, que li feia més respecte encara, però en tot cas és una persona valenta, com ho ha demostrat, perquè avui és aquí amb nosaltres. I jo crec que això es mereix un aplaudiment pel sol fet de ser valent.
Que s'havia de ser valent per anar 3 senyores i un senyor, deia programa icònic, i la veu, no sé si l'heu reconegut, la Fina Brunet.
La Fina Brunet, i tant, sí.
Una de les 3 presentadores. Hi ha una cosa que no sé si us hi heu fixat, sempre arrenquem amb la careta del programa, Aquesta setmana no hi havia careta, perquè el programa no tenia careta, no? Feien aquesta, no, una mica de...
Sí, un
cop d'àudio i una ràfaga d'àudio i entrava, presentaven i entrava el convidat. Per tant, no, era un programa que no tenia careta, per això no l'hem
posat. No ho recordava, això.
Sí, feien la presentació i anaven directe al gram.
Doncs va, anem a les dades del programa.
Anem-hi.
Dia i hora d'emissió.
Dimecres a la nit, en prime time.
Durada.
50 minuts.
Número total de programes.
61 capítols, 60 més un resum en 3 temporades, des de l'abril de 1993 fins al juliol de 1990.
Presentadores.
4. 4. Fina Brunet, Susana Griso i Gemma Nierga a les dues primeres temporades. I Txe Arana, que va substituir la Gemma Nierga a la tercera i última temporada.
Convidats del Tres Senyores i un Senyor.
Espectacular, agafeu-vos, eh? Chiqui Beiristany, José Mari Vaquero, Pepe Rubianes, Raimon, Miquel Roca Junyent, Quim Monzó, Terenç Simó, Loquillo, Jordi Villacampa, Narcís Serra, Paret, Tomeu Penya, Antoni Bassas, Tomàs Jofresa, Víctor Manuel, Altri Cicle, Joan Gaspar, Josep Carreras, Lluís Llongueres, Àlex Casanovas, Emilio Sánchez Vicario, i vinga, fins a 60. O sigui, brutal.
Capítol que has escollit, o que hem escollit, perquè l'hem tornat a veure tots.
El primer. A més, el 28 d'abril de 1993. I per què hem escollit el primer? Perquè jo crec que ens feia molta il·lusió recuperar aquesta conversa amb el Pep Guardiola. Una conversa amb perles com aquesta.
No et diria que ho llegeixo cada dia, però llegeixo a vegades sovint. Perquè, doncs, suposo que assabentar-te les coses és interessant.
En canvi, a mi ara que diu llegir, a mi m'han dit que vostè està llegint la biografia de...
Gerard de
Pardiera.
Ara ja no.
És cert?
Ja l'ha acabat, això. Ja l'ha acabat.
A veure, com que és un programa que té pràcticament 30 anys, van començar amb Pep Guardiola, un Pep Guardiola que tenia 22 anys en aquell moment. Expliquem, situem a la gent, que potser no l'hagi vist mai o no l'hagués vist en el seu moment, de què anava Tres Senyores i un Senyor?
Tres senyores que parlen amb un senyor. El programa, bàsicament...
El nom no enganya.
No, però o sigui, l'estructura, bàsicament, el pal de paller era una entrevista, i llavors feien algun pollastret, que en diem nosaltres, trufes, que la Fina Bornet m'ha explicat que en deien elles, fem unes trufes, que els feien fer alguna cosa, no?, per treure'ls de la zona de confort, on el cas de Pep Guardiola van fer jugar el trivial i el futbolí. I això era, bàsicament, el programa. Però, clar, la conversa, l'entrevista, amb tres perfils diferents, que eren les tres presentadores, la Fina, la Gemma i la Susana, hòstia, tenia molta gràcia. Jo trobo que eren entrevistes, al final, era una entrevista collonuda, perquè les tres ho feien molt bé, amb tres perfils molt, molt diferents.
Sentim algun tall d'alguna pregunta, alguna resposta amb el Pep Guardiola, i després també, com sempre, m'agradarà afegir-hi la mirada verge al Marc Ferragut, segur que no l'havies vist mai.
Quatre mesos tenia quan es va emetre aquesta...
Perfecte. I tu, Maria, que devies tenir 10 o 11 anys, no sé si eres client habitual de Tres Senyores, no?
O sigui, n'havia sentit molt a parlar, però no l'havia vist.
Perfecte.
Per majors de 18, perquè hi ha programes que estan penjats a la carta. Em sembla que potser són tots, perquè n'hi ha molts penjats a la carta i et posa que és per majors de 18 anys.
Però curiós, els meus pares ho tenien en compte i se'm prohibia veure Tres Senyores i un Senyor.
Va, sentim alguna de les preguntes i les respostes.
Aviam, va ser la seva àvia la que li va vaticinar un gran futur ja de petitó, perquè sembla ser que li va veure de naixement, no rigui que encara no he acabat, li va veure de naixement una marca blanca a sota la llengua, i això és senyal de que tindrà una bona estrella.
Ah, sí?
Sí.
Senyor Guardiola, ensenyi'ns la marca blanca. Hòstia.
Aquesta paradinha,
No hi va haver manera, no ho van aconseguir, no els hi va ensenyar la marca blanca.
Però no va negar que la tingués, eh?
No, però van intentar-ho diverses vegades en el programa i no ho van aconseguir. Us heu fixat en una cosa?
Sí. Jo crec que anaves per aquí.
A veure, quina?
Primer, que li parlen de vostè.
Sí.
Que
té senyor Guardiola.
Sí. Té 22 anys, saps? I a més, o sigui, que és un Guardiola que a mi m'ha sorprès molt, perquè està... molt tímid, molt... Vaja, que jo tinc una imatge de Pep Guardiola totalment diferent a la que m'he trobat avui veient Tres Senyores.
Clar, aquí s'ha de dir una cosa, que jo crec que el llibre d'estil de TV3, diguem, com la norma és tractar els convidats de vostè, no? Sí. I elles segueixen el llibre d'estil de TV3, no?
Sí, que a vegades t'incomoda. No? Jo faig entrevistes i t'incomoda a vegades, no? Dir de vostè depèn qui.
Però tu no dius...
El cotxe no tractes de vostè
a la gent, no?
Però aquí ho fan i amb aquest noi de 22 anys, que és el Pep
Guardiola. I un format tan proper, no? Que si estàs jugant amb aquesta complicitat, fins i tot, no? Que totes tres hi ha un moment això com de seducció, de... Bé, una mica d'equívoc sexual, no? Ho sentíem ara al final, la Gemma Nierga.
Pere, escolta això.
A vostè li agrada tocar pilota?
M'agrada. M'agrada tocar la pilota, sí.
Tocar la pilota. Deu ser una sensació excitant, no? Controlar la pilota, dic.
És que clar. Sí.
Ho dic perquè jo mai de la vida he jugat a futbol.
Sensació de benestar, sobretot.
De benestar?
Sí.
El que passa que vostè fa unes passades a 50 metres, a mi m'han dit sempre és el que fa les passades, i no és el que ha de marcar els gols, no fa els gols. Això el satisfà? Jo tinc entès que l'èxtasi del futbol és el gol.
Sí.
És el moment de més gran plaer. Vostè no sent aquest plaer?
Molt poc.
Ah, sí?
Que com tria cada verb, no? Cada paraula perquè hi hagi aquest doble sentit.
Això sí que, és, jo, això sí que recordo, que era marca de la casa, Diguem que això jugava molt a la seducció, no? De tres dones que intentaven seduir l'home que hi anava de convidar.
Sí, vas parlar això de la zona de confort que dèiem ara, però era allò posar-lo en situacions complicades per al final acabar coneixent més bé el
sí, sí, el, no, però jo deia el joc aquest de seducció, sí. Que segurament aquesta seria una de les coses que ara això no... Bueno,
no es faria.
No es faria. No. No es faria. Diguem, aquest guió no es faria així. I no sé si el plantejament del programa es faria així.
No.
Ja no es faria.
Bé, jo crec que hi ha una cosa d'entrada, que són tres dones que entrevisten sempre un home. Per tant, què és la persona important del programa? El convidat, el protagonista. El protagonista és un home. I per tant, clar, jo un 3 contra 1 sí, però que tres dones poden entrevistar una dona, un dia poden entrevistar un home, o pot variar, no?, siguin dos homes i una dona que entrevisten un altre, o sigui, jo crec que el 3 contra 1 funcionaria, però tres dones entrevistant un home, no, per això, no?
Ara que dieu això, i que d'aquí una estona vindrà l'Anna Boades, recordo que no fa pas tants anys va presentar juntament amb la Viviana Vallé i l'Àngela Molina un programa que es deia Això no és un trio, i també eren les tres presentadores, no?, que en aquell moment, quan me'n recordo quan va sortir, van dir, ostres, tres senyores i un senyor, no?, tenia una mica de la... ho recordava pel simple fet de que eren tres dones presentadores en un programa.
A mi m'ha sorprès aquest plantejament de voler incomodar el convidat o fins i tot posar-lo en evidència, no? És a dir, que realment les tres van com a buscar-li les pessigolles, i en el cas del Pep Guardiola és el que deia la Maria, que està allà, que moltes vegades estan campant, és que fins i tot quan li proposen el trivial que deies abans, està com no, de cap manera, de cap manera, de cap manera.
No encertar-la, no?
Jo l'entenc 100%. A mi em fan una pregunta de tri... Bueno, si alguna vegada ha passat aquí que m'heu fet una pregunta bàsica i l'he cagat, vull dir, és que et posen en un compromís, és veritat.
Gran mèrit, començar el primer programa, tenir Pep Guardiola, això és l'any 93, per tant el Barça ha guanyat fa uns mesos...
Sí, sí, la Copa d'Europa.
O un any, pràcticament, sí. La seva primera Copa d'Europa. Pep Guardiola és el gran jugador del planter, diguem, no?
Sí.
Que llavors, vull dir, no sé, seria comparable potser el que llavors va ser Piqué, per exemple, no, el que va ser Xavi, no? Vull dir, era el gran jugador, i el tenen per començar programa, i has dit altres noms de jugadors del Barça.
Sí, Vaquero, Begiristain, per
exemple. Ara seria molt més difícil.
Molt difícil, impossible.
La també hi ha una cosa... només ho aconsegueix això.
Exacte, sí, sí.
En el programa, per això sortien coses boníssimes, eh? O sigui, hi ha un moment que a Pep Guardiola li treuen les notes i un text de l'escola.
Llegeix una mica, perquè també relaxava amb una poesia. Va, llegeixo, Mare. Ah, no, perdó.
No, madre.
Perdó.
En castellano.
Madre, yo digo que las flores irán a una escuela que habrá bajo la tierra. No? No, i a més això de dibuixar se li donava bé, no. Realment. Mireu quines notes. O sigui, un 10, un 9, realment ho feia força bé.
És que la professora era cosina, per part de pare.
Ah.
I aleshores, clar, aquí ve els 10 i els 9.
Però en canvi després, vaja, ja hi ha notes que varia, tot i que...
Aquí la cosa ja va començar.
No, religió ho portava bastant malament, Religió suficient.
I els idiomes.
Suficient.
Els idiomes no eren el seu fort.
No.
Llengua estrangera, un insuficient, llatí, insuficient...
Ah,
això
no.
Sí, educació física, excel·lent.
Sí, sí, clar.
Vol dir que hi havia una feina de documentació prèvia, de trobar coses...
I de treure també el convidat, en aquest cas el Pep, una cosa que no s'espera. I preguntes com aquesta que segur que tampoc s'esperava, i respon de forma contundent i clara ell,
Si el futbol pogués ser mixta,
sí.
Vostè li agradaria jugar amb dones a futbol?
Per què no? Per què no?
O per què no li pregunto?
Sí, sí, diguem-ne.
Sabem d'un cas cap allà a València on en una escola una nena no li permeten jugar.
I és la millor jugadora.
És la millor jugadora i no li permeten senzillament perquè el reglament de l'escola diu que els equips han de ser masculins. I la nena no li permeten. A vostè no li importaria?
No, en absolut. Senzillament tenen que canviar el reglament i que permetin a aquesta noia jugar.
Bravo. Ah, parlar d'esport femení fa 30 anys, no? Que no com ara que el tenim sobre la taula, per sort, i que... i que cada vegada doncs, va camí més de la igualtat, encara que hi ha camí, però hi va.
Tres senyores i un senyor, any 1993, TV3, el primer programa aquest que hem tornat a veure amb el Marc Ferragut, la Maria Xinxó i l'Eloi Vila. Que deies això, que va durar tres temporades, que les dues primeres temporades, les tres senyores, eren Fina Brunet, Susana Griso i Gemma Nierga.
Correcte.
I que la tercera i última temporada hi va haver un relleu, diguem, se'n va anar la Gemma Nierga i va entrar la Txer Arana, no?
Sí, va entrar la Txer Arana, que va substituir la Gemma, perquè llavors la Gemma, si no m'equivoco, va començar a fer un programa de televisió espanyola. I com que no estava clar si continuava una tercera temporada o no, quan va continuar el programa van haver de substituir la Gemma i en aquest cas la persona escollida va ser la Txer Arana.
Va, llavors, tu has parlat amb les dues presentadores que hi van ser tots tres anys.
Són Joan Partit amb en Ferragut.
Ah, perfecte.
Jo he parlat amb la Fina Brunet, companya de feina que hem treballat junts al cotxe, i el Marc Ferragut ha parlat amb la Susana Griso. Jo he parlat amb la Fina i el primer que li he demanat d'entrada és, hosti, com us van triar les tres, no? Com va anar aquest procés de tria? I la responsable va ser la Carme Basté, que després va ser cap de programes, era la directora del programa, i després va ser cap de programes de TV3.
Ens va reunir a diferents persones per separat. No sabíem entre nosaltres qui participava i qui no. I la que va triar, doncs, les persones que després vam acabar fent el programa, que érem la Gemma, la Susana i jo. De fet, amb la Susana i amb la Gemma jo ja ens coneixíem les tres, però entre elles, entre la Gemma i la Susana, no es coneixíem, no es coneixien entre elles, i llavors va ser interessant veure com ens acoplàvem uns i altres, i realment és que ens ho passàvem superbé.
I va anar molt bé la relació entre les tres, i la Fina hi va tenir molt a veure amb això, com que les coneixia, les altres dues, doncs va ser la persona ideal.
Clar, amb això la Susana Griso, no?, que a mi m'explicava que era la que tenia menys experiència en aquell moment, i a veure com va ser, no?, com va arribar a ser una d'aquestes tres presentadores.
Mira, jo vaig començar a presentar Tres Senyores i un Senyor perquè en aquella època jo participava al Catalunya Vespre, al informatiu de les 8, que presentava el Ramon Pellicer. Tenia una petita secció que es deia Sisè Sentit, era la part més personal de l'entrevista que ell feia cada dia. I ell, el Ramon, es va assabentar que la Carme Basté estava preparant un càsting pel Tres Senyores i un Senyor, que era un format francès, i buscaven tres senyores. Llavors em va dir, escolta, vés-te a la TV3 i queda amb la Carme que us vol fer una prova. Tenia massa idea del que era. Recordo que el que més em va costar del càsting en qüestió va ser que havia d'explicar una recepta de cuina, i aquella època jo cuinava més aviat poc, però mira, va sortir, i no sé quantes dones o quantes senyores vam fer aquell càsting, però immediatament em van presentar la Fina Brunet i a la Gemma Nierga, i clar, a mi m'ha impressionat molt, perquè totes dues tenien molt més recorregut televisiu, molta més experiència que no pas jo, que era la més novata de les tres.
Una cosa boníssima que em va explicar la Fina és que no sabien qui eren les escollides i els van cridar, ja podeu venir. Llavors va ser una mica com sorpresa, no? De cop van ser...
Van
ser
cegues.
Eren com...
Per portes diferents,
sí, sí,
no?
Sí. Boníssim.
Doncs no es coneixien, però van acabar això, treballant juntes i ben avingudes. També és interessant una altra cosa que m'ha dit la Susana Griso, que a partir d'aquesta relació cadascuna tenia un perfil, no?, molt determinat dins el programa, i això fins i tot en l'estil. És a dir, estava molt marcat que les tres havien de tenir un rol.
Vam tenir una relació molt bona, les tres senyores. Elles van ser molt generoses perquè tenien més experiència que jo era la més novata, i tant la Fina, que venia d'informatius, com la Gemma, que havia estat a programes i tenia una trajectòria ja bastant dilatada a la ràdio, em van ajudar moltíssim. Va ser molt divertit quan ja després dels primers càstings i pilots ens van fer com una mena de book on s'establia també l'estil que tindríem cada una de nosaltres, i no tenia res a veure. Recordo que la Gemma era rotllo més Tara, que la Fina li posaven més colls Mao i era una imatge així com més andrògina, i a mi era un rotllo més Armani, perquè et facis una mica la idea. I la Gemma es queixava i deia, escolta, i per què? Per què ella li poseu aquestes marques, no? Però era una mica part dels personatges que s'establien, no?
Tres perfils diferents, però que es curraven elles els personatges, eh? El Jordi Beltran també hi era. Jordi Beltran hi era, de guionista.
Ho he vist.
Sí, formava part de l'equip de redacció, però es curraven elles els personatges. Al final m'ha explicat com ho feien.
Penseu que nosaltres, cadascuna de nosaltres, es dedicava a buscar informació parlant amb dones, exdones, amigues, examigues, companys, excompanys, de la informació del convidat que tindríem. I de tot allò en traiem el resultat del guió que fèiem després. I a partir d'aquí doncs buscàvem les bromes que li podríem fer, no les trufes que en dèiem nosaltres, les que sortirien en el programa. I amb això reiem moltíssim, perquè hi havia moltes coses que evidentment que ens havien explicat i que després no podíem explicar a la tele.
Que no podien explicar, els feien fer moltes coses, aquestes trufes, aquests pollastres que en diem ara, però clar, va passar de tot, amb 60 programes, i la Fina recorda un moment amb un convidat, el Macià Alavedra, que encara li fa gràcia.
El Macià Alavedra en aquells moments era conseller i havia dit que cuinava superbé i de més, i amb la Gemma Nierga es va demostrar que a l'hora de fer una truita tenia unes certes dificultats. Llavors va ser molt, molt, molt divertit com la Gemma intentava orientar-lo cap a on havia d'anar, i en canvi ell que deia no, això ho faré després, però després acabava fent-li cas, perquè dominar no dominava gaire.
Voleu veure si dominava gaire Macià Alavedra fent una truita?
La paella la posaré després, jo.
Sí?
O té d'estar calenteta.
Ha d'estar calenteta. Sí. Que no saps fer truites, vostè?
Sí, home, jo la faré. No sé com sortirà, però jo la faré.
Una mica d'oli, potser, que hi posés.
Però m'agradarà més primer posar-lo després.
Ah. Vostè mateix. Faci.
O l'haig de fer jo, no?
Sí, faci.
Això serveix per remenar.
Que no hi posa sal.
Sí, home, però
primer... Sóc que hi ha algú del públic que ens va instruint i va dient...
Primer volia remenar jo, i després posar la sal.
Però primer sal.
Que era més gustosa.
Ah, doncs faci.
No, ara hi posaré
faci,
la sal.
Ja et xerro massa. No, faci.
Ara m'hi ofès i posaré la sal. Escolti, això està sortint un desastre, eh?
No sé, podia ser.
Més que una truita, són uns ous remenats.
Ja.
Efectivament.
La gent venia al final aquest, ja, yeah, és que...
Un desastre. Jo recomano que recupereu aquests programes i veureu el desastre de truita de Macià Alavedra a TV3 a la carta, que val molt la pena.
És que hi ha molts moments d'aquests, també li he volgut demanar a la Susana Griso, a veure quin moment en concret, no?, quin recordava ella del Tres Senyores i un Senyor. M'ha triat aquest.
No sé per què me'n recordo el moment que vam haver de munyir una vaca, crec que va ser amb el Pere Portavella, i no ens en vam sortir cap de les tres. L'escena era bastant sensual, per cert, pròpia del Buñuel.
Tu què vols?
I ho té tot,
que munyeixi la vaca.
Que munyeixi la vaca. I ho té tot.
Aleshores jo proposo, jo faré,
sí?
I proposo que alguna de vosaltres, que pot ser tu mateixa, Susana, que quan jo hagi...
Jo mateixa, Susana?
No, explicaré com s'ha...
Va, doncs no ens expliqui la teòrica, sí, i ho fa amb la pràctica.
Tu, Susana, escolta. Eh?
Aviam.
Posa d'aquí. Mira, amb els dits toca una mica, tira enrere, i aleshores... Quan digui acció, nyac. A poc a poc. Una mica més.
Ai.
Quieta. Tranquil·la. A poc a poc. Acció. I ja pots respirar.
Una vaca de veritat, per si ho dubtàveu. És a dir, van entrar amb l'animal a plató i venia perquè la família de Pere Portavell havia estat relacionada amb el repartiment de iogurts, de làctics, del sector làctic a Catalunya, i van anar per aquí. Clar, en definitiva, no, un programa que va ser un èxit, o sigui, al·lucinat de tot el que feien i de l'èxit que va tenir. I aquesta és la reflexió de la Susana Griso del per què, no?, d'on venia una mica aquest èxit del Tres Senyores i un Senyor.
No sé quina va ser la fórmula de l'èxit de Tres Senyores i un Senyor, però és evident que va funcionar, perquè recordo que en pocs mesos les tres eren molt conegudes, ens trucaven d'ajuntaments de tot Catalunya perquè volien que féssim un format semblant per entrevistar l'alcalde en qüestió. Vam tenir un èxit impressionant i la prova és que després van sortir moltes més temporades, no? Imagino que era una mica la barreja, l'equilibri que s'establia entre les tres, el joc entre les tres senyores i el senyor. Eren perfils molt diferents, però a la vegada molt complementaris, i aquest va ser part de l'èxit.
Tres senyores i un alcalde, no? Seria el format d'aquest.
Això trobo boníssim.
Mira, de Verge, algun comentari últim, alguna cosa que, diguem, tu que no l'havies vist mai...
A mi m'ha preocupat sobretot la gent que està dreta. Tota l'entrevista, sí, una passarel·la que hi ha per sobre, sí, d'aquelles coses que es devien fer per innovar, però hi ha gent allò, 45 minuts, sí, d'entrevista dreta tota l'estona. És una tonteria, però...
Que la gravació potser no durava 45 minuts.
Potser no, clar, 45 minuts durava el que s'emetia.
Una cosa us he de dir, que la Fina Brunet està bé. Està molt bé, no sé si sabeu que...
Sí, vam veure la teva entrevista que li vas fer, que va tenir un tumor cerebral, sí, no?
Li van trobar a la tardor del 2021 i que ara ha acabat el tractament, està fent un assaig clínic i ara fa uns controls mensuals, abans era setmanal i mensuals, i ha tornat a recuperar el caminar, que li costava molt i tenia molts problemes.
Doncs li enviem un petó, ens n'alegrem molt, un petó molt gran per la Fina Brunet i també per la Susana Griso i per la Gemma Nierga, que avui no hi hem parlat i hi hem parlat en altres ocasions, i que va ser una de les tres presentadores de les dues primeres temporades, i també la Xeran, un petó per ella, que va fer l'última temporada d'aquest Tres Senyores i un Senyor, un programa mític d'aquella TV3 dels anys 90, ara fa 30 anys. Eloi, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
Que no se'n vagi ningú, que continuem.
RAC 1. Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Fàcil Mòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
Un merescut homenatge a Whitney Houston. I Will Always Love You, I Wanna Dance With Somebody, I Have Nothing. Mia King interpreta la indiscutible reina del pop. El 3 de gener al Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Des de 1959, sempre al teu costat, t'acompanyem en aquest moment especial. Palacio del Bebé.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023, et moguis com et moguis, a Feubert ens movem amb tu.
RAC 1. Tots som 1. Islàndia, amb Albert Ong.
I us ho dèiem abans, que avui acabaríem Islàndia amb l'Anna Boadas. Anna, bona tarda.
Hola, què tal?
Molt bé, veïna, som veïns de barri.
Som veïns de barri, sí. Estàvem
recordant vegades que ens havíem trobat, que no ens havíem trobat, etcètera. Vull dir, ens veiem de qualsevol manera,
sí,
normalment.
Sí, amb en xandall. No? Jo m'agrada anar pel barri amb xandall.
Sí, sí.
A comprar el pa,
també,
aquestes coses.
També, sí.
El xandall està de moda.
El xandall està de moda?
Sí, sí. Home, sí, la sí, Rosalia sí, l'ha posat força de moda. Vull dir
que no passa res, ja.
Bueno, i a més que xandall és...
Són
malles,
el
moda, aquesta roba tècnica?
Sí, 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 també, també.
Sí que et vaig veure sí, un dia amb malla,
sí. És que saps què
sí,
passa? Que, sí, diguem, tot el que és el nostre barri, fins que no surts al carrer Balmes, jo penso que és una extensió de casa meva. O sigui, que el codi de vestimenta regeix el mateix que a casa,
sí,
no?
Sí,
i,
sí.
I no és així, perquè clar, llavors et trobes...
Et trobes a l'Ostrell, també ens hem trobat, l'Espartac Peran, estem tots allà. Sí, 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 sí.
El barri del Ferró, si no el coneixeu, no hi aneu, perquè estem...
Estem molt a gust sols, gràcies. Ja en sou masses.
Escolta, a veure, vosaltres amb la Maria Xinxó us porteu dies.
Sí o no?
Dies.
Sí.
Sí, sí, no perquè... fotis. Bueno, crec que ens portem un mes i 12 dies, si no m'equivoco.
Sí, tu ets més gran.
Jo sóc més gran. Sí, jo sóc un mes i 12 dies més gran que tu. Sí, sí, sí.
Això vol dir que totes dues feu números de l'any 82.
N'hem fet 40.
40.
40, tac, 40. Sí. Clar, jo, els meus 40 van ser molt xulos, vaig celebrar-los a París, després amb una gran festa. Estava pletòrica, no sé, els teus 40.
Afortunada tu, sí? Perquè jo vaig fer 40 el 13 de desembre i el dia següent ingressava a l'hospital amb una pneumònia i bastant agobiada pel tema. Sí, sí, i això fa un mes.
Clar, clar.
Sí, ara fa un mes, pràcticament. I sí, 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 tot va començar allò, ai, tinc una miqueta de febre, però prenc qualsevol cosa i vaig tirant. Tothom tenia coses, per tant, penses, has de tirar, has de gravar, tens una filla, tens coses, el que sí, té tothom, sí. No? No li dones importància. Un altre dia també tens febre, però tornes a prendre una mica de medicació i marxa. Tens el pit una mica carregat i, bueno, però anem tirant. És una miqueta de moc, pit una miqueta... Però hi ha un dia, una nit, la nit després de fer 40 anys, que de cop i volta ets al llit a les 2 de la matinada i no et pots moure. I sents un dolor molt fort que no reconeixes i que t'espanta. Perquè a més era la banda esquerra on tenim el cor. I em vaig espantar tant que vaig dir... trucar una ambulància al Xavi, la meva parella, perquè no ho veig clar, i estic espantada. Ell es va espantar que jo digués això i tots espantats vinga cap a l'hospital, sí, sí.
Ara estàs bé?
Ara estic bé i plenament recuperada.
Molts dies d'hospital o no?
Van ser 2 dies, però van ser molt intensos, perquè em vaig passar més de 24 hores en un box d'urgències. Perquè les urgències estaven força saturades.
Estaven i estan.
I estan. Sí, de fet, ara em sembla que estan pitjor sí. De com les vaig trobar jo.
24 hores en un box.
En un box, amb tot el que això implica. I dono gràcies, perquè em van atendre molt bé.
Acompanyada o no? Podies estar acompanyada?
No.
No podies estar acompanyada.
No, hi havia una hora d'una a dues pel matí i de 7 a 8 al vespre. I prou. I la mateixa persona.
I de seguida van veure que era una pneumònia? O
no, van trigar pràcticament un dia. I sí, van fer proves i més proves i al final van dir, doncs això, perquè al principi es pensaven que potser era un herpes d'aquests, que ara hi ha també una passa d'herpes que fa molt de mal, era un mal semblant al que jo podia estar sentint, però era un dolor que em paralitzava perquè se m'havia inflamat la pleura, i aleshores això es veu que fa molt de mal, jo no ho havia sentit mai, però ja ho tinc recuperat, ja estic bé, ja estic aquí, puc parlar amb tranquil·litat i molt bé, ja està.
O sigui, no has tingut temps de pensar en els 40, diguem, altra
feina
tenies,
no? No, no he celebrat res, no he celebrat res.
Perquè la Maria ja ho sap, però la tesi de la meva mare sempre és que els 40 és la millor edat per a una dona.
Això, no, a veure, jo el dia anterior vaig penjar una foto al meu Instagram, que podeu veure, on deia que estava pletòrica, que em sentia molt bé, que feliços 40, que era la millor època de la meva vida. I el dia següent ingressar, i vaig pensar, hòstia, la crisi dels 40 m'ha arribat molt ràpid, no? Què hem de fer? Però ja està, de debò, ja ho celebraré, ja,
tant,
ja tens per la festa,
tant,
tu. Primer m'havia de recuperar.
Les persones som la suma de moltes coses.
Força de voluntat, perseverança i habilitats comunicatives.
Doncs ja, no m'ho havia dit mai a mi mateixa.
Somiem, tenim pors i intentem posar nom a allò que ens passa per dins.
Eso inspiró una película de Bayona, Lo imposible.
Sobrevivimos los cinco.
Patim quan la vida ens dona un revés i ho donaríem tot per trobar la fórmula de la felicitat.
És terapèutic, eh?
És menjar-se la vida, eh?
Em treu les ganes de viure, fem una mica més de gràcia.
Però què hem de fer quan sentim que ens hem perdut?
Soc una persona amb por, i com que dic que soc una persona amb por, per tant, soc una persona valenta.
És el moment d'ordenar les idees i trobar respostes.
Bé, l'Anna Boadas, que molts la coneixeu també per aquests micros, perquè clar, tu has fet molta ràdio aquí en sí. Aquesta casa, no?, amb el Jordi Beltran.
Sí, sí, i amb el Jordi Basté també.
Clar.
I l'última etapa, no me'n recordo, amb l'Agnès Marquès, vaig col·laborar en el seu programa l'any passat.
Aquest estudi és casa teva,
és casa meva.
Anna Boadas, però a més, molta gent t'ha vist a la tele, l'últim que havies fet era amb el Xavier Sardà, tant a Televisió Espanyola de Catalunya com a Televisió Espanyola, també el divendres, la Marató, en fi, moltíssimes, moltes coses, no?
Sí, quan diferents, comences a pensar sí. Moltes i diferents i dius, doncs tinc una mica ja de recorregut, no? Escolta'm, està bé, està
sí,
bé.
Sí, sí. Tu volies ser periodista ja de molt jove o no?
Sí, sí, ja a l'escola, quan fèiem obres de teatre i aquestes coses, jo era la presentadora, la narradora, saps? Jo no tenia un paper d'actriu en les presentacions, era la presentadora, la que feia els resums, saps? A mi m'agradava això, jo ja ho veia, sí.
Ja veies que aniria per aquí.
La cosa aniria per aquí, o això o magisteri. que també em venia de, per part de mare, que és professora de formació i també aquí hi ha una coseta, un interès, un cert interès. Mm-hmm.
Sí. Doncs bé, l'últim projecte, que avui l'Anna Boades ens el ve a explicar una mica, és un programa que comença diumenge, aquest diumenge, Televisió Espanyola a Catalunya, 3:45 PM, que es diu Mapes Mentals. Ara sentíem una mica la promo. Explica per on va això.
A veure, és un programa, perquè s'entengui ràpid, de psicologia, de creixement personal, d'emocions, no? Que explora, cada programa és un tema, i a cada programa fem una construcció del tema, digue-li com vulguis, i jo faig una mena de recorregut. Però parlem de temes que ens preocupen del dia a dia, coses quotidianes, on tots ens podem sentir identificats, que d'alguna manera ens bloquegen o no ens deixen avançar, o ens ratllen, o
exemples.
Ens ofusquen.
Anem a exemples. Exacte. Que així
sí,
ho entendrà
la,
la gent,
manera
per exemple.
Va. La síndrome de l'impostor, no sé si us ha passat a vosaltres alguna vegada, que sentiu que esteu ocupant un càrrec, que sou un frau, que no us mereixeu, perquè en realitat l'hauria d'estar ocupant una altra persona. Aquesta síndrome es diu, té nom, es diu síndrome de l'impostor, i el 70% de la població la pateix. David Verdaguer n'és un i ens ho ha explicat en el programa. La gana emocional, les pors.
Gana emocional?
Sí, què és la gana emocional?
Ah, amics, és el segon programa. És aquesta gana que no és la física, la fisiològica. Aquesta...
Xocolata,
el dolç, no? Els productes processats. Quan sentim aquella gana, aquell run-run, ens dona per menjar xocolata i en realitat el que tenim és un buit emocional, que no sabem com omplir i omplim físicament normalment amb dolços.
Això pot ser quan tens una època d'estrès o quan tens una època de
d'ansietat o t'ha deixat la parella.
Sí,
exacte,
sí.
O has deixat a la parella, també. Això pot provocar gana emocional o qualsevol
síndrome de l'impostor, gana emocional.
Les pors. Tots tenim pors. Hi ha pors viscerals, naturals, necessàries per avançar a la vida i per enfrontar-nos a certes coses, però hi ha pors que ens aturen, que ens paralitzen, que no ens deixen avançar. Doncs en parlarem d'aquestes pors, que són les més mentals, no? Temes. La sort, la bona sort. Persegueix, es construeix, es troba, existeix? Perquè parlem amb un matemàtic, un astrofísic, i ens expliquen que la sort no existeix. En tot cas, parlem d'atzar. I tot és estadística en aquesta vida. I és un gran tema. Què més temes tenim? A veure, tenim 12 programes, 12 temes, imagineu-vos. TikTok, xarxes socials en joves i adolescents. Per què ens enganxen? Per què aquesta adrenalina? Com podem combatre l'addicció a les xarxes socials? No? Que també és un gran tema que preocupa especialment als pares, sobretot pels menors. El plaer sexual en la gent gran, també en la gent jove, com vivim el sexe, la pornografia, com ens hem de relacionar, si les dones són molt més esclaves del sexe perquè ens han convertit en esclaves, això ho parlarem, però ho parlarem sense vergonya, sense por. Jo faig, però, em sembla, vosaltres, bueno, Albert, tu potser em coneixes una mica més, parlo bastant clar, sóc bastant directa.
Home, jo he estat amb un llit amb tu.
És veritat, parlant
de veure, som, de dormir. Sí, abans d'això, ja heu parlat d'un gin tònic, ara surt el llit.
Bueno, no, clar, és que...
En posturetes.
Perdona, ho podem explicar, això del gin tònic, no?
Absolutament.
Que jo crec que era el primer dia que ens trobàvem al barri, com a mínim, que jo anava amb el Ferran Torrent,
sí,
i vam acabar fent un gin tònic a casa meva, el Ferran Torrent, l'Anna Boades i jo.
Que us vau trobar pel barri.
Sí,
aquestes
ens vam trobar
l'Anna
Boades pel carrer.
Sí, i jo estava un dia tonto. Sí.
Vas convidant a gin tònics, tu.
Sí, a més, jo crec que era un dia de Sant Jordi que el Ferran havia vingut, sí, aquí, que costa molt que vingui,
sí,
aquí,
clar,
més aviat l'has d'anar a veure tu a València, i llavors era o la vigília de Sant Jordi... O
era la vigília, i jo tenia... Em va dir, vine a casa meva amb el Ferran, i vas dir, hòstia, jo vull anar a veure la casa d'Albert, home, la casa nova de l'Albert, i després fer safareig, i poder veure si té bon gust, que té les parets,
això,
com
vas...
és el seu llit...
Vaig
venir per això, i per... Ja estava amb tu una estona i amb el Ferran xerrant, que va ser, per cert, molt divertit.
Total, que llavors, ara fa...
Això
no fa ni un any, diguem, per un reportatge, pel programa que feies amb el Xavier Cerdà, que parlava aquell dia de dormir bé, de dormir malament...
Sí.
A mi em van agafar per la part de dormir malament,
sí,
i ens en vam anar a una botiga, diguem allò, amb un aparador...
Una botiga de matalassos, amb un aparador, i li vaig fer l'entrevista.
I tu em vas dir que dormies bé. No em parleu de dormir en aquest programa?
Sí que parlem. Parlem del son i dels somnis. Ah. Sí, sí, sí. De fet, entrevistem el Tomàs Fuentes perquè ho té tot. Tots els trastorns del son que es puguin tenir els té ell, pobre noi,
Mira,
i em sap greu.
Aquí també el Tomàs Fuentes.
També parlant de la ruïna, no?
Sí, 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 perquè llavors cada capítol és, hi ha un testimoni més o menys conegut, diguem, sí. David Verdaguer, del Tomàs Fuentes,
de Maria Belón, en el cas de l'espòs, el Cristian Escrivà, sí. el mestre Xocolater, també parlen de la meditació...
I especialistes, diguem, tu parles amb uns i amb els altres. I llavors et passa que ho tens una mica tot... O que el que tenies, diguem, t'ha servit per curar-te, entre cometes, sí.
No, em passa que ho tinc una mica tot. O sigui, comença el... Ai, això a mi també em passa. Ai, que fort, això. I dic, hòstia, ho tinc tot. No sé que estic malament, no? Però a cada programa. Però quan acaba el programa i tornem amb la furgo amb l'equip, jo ho comento i a tot l'equip també li passa. Per tant, tots tenim tot. Per tant, al final t'adones que tots tenim els mateixos problemes i que no som ni originals en això. Vull dir que...
A veure una mica més això del primer programa, que és aquest síndrome de l'impostor.
Em costa molt dormir, perquè dono molt el cap, insomni. Em passa també que si, per exemple, estic fent teatre, tinc molta ansietat abans de sortir a escena. Quan estic a l'escenari, em tremolen les mans. Això són els primers 5-10 minuts. Però sobretot és ansietat, com un pes aquí al pit i donar-li el tarro amb coses que no tenen molt sentit. Jo no ho sé fer-ho, no me'n surto, no ho faig bé...
O sigui, que es barreja també por, pànic escènic...
Exacto. Costa inclús beure aigua, que has de concentrar-te com de... Sí, és una... es passa fatal.
És fort, eh? Va ser molt sincer, estic molt agraïda al David perquè realment és que es va obrir un canal, m'ho va explicar tot, no li va fer cap mena de vergonya i cap mena de por, i és fort el que explica. Tu saps el que és ser actor, pujar a l'escenari i que durant 3 minuts et tremolin les mans i beure aigua i no podem passar-la perquè estàs super ratllat? És que és molt fort.
Ells s'obren, però tu també t'acabes obrint d'alguna manera al llarg del programa, sí, en algun moment.
D'alguna manera sí, perquè penses, ostres, si la gent s'està obrint, si s'està relaxant, si t'està explicant coses que l'han angoixat molt, doncs tu també has de ser una mica generós i també estirar del teu fil, no? A mi em feia cosa, perquè jo sóc reservada i em feia por, no sé, parlar massa, tampoc m'agrada parlar gaire de mi en públic, no sé si us passa a vosaltres, Però al final, poquet a poquet, doncs et vas relaxant també i dius, bueno, si els altres són generosos amb tu, tu has de ser amb els altres, no? I sí, una miqueta m'he obert, però una miqueta, tampoc ens passéssim.
Mapes mentals a partir d'aquest diumenge durant 13 setmanes seguides, no?
Sí, 13, ara no sé si són 12 o 13, ara tinc el dubte existencial.
Bueno. Jo diria que són 12.
Són 12, oi?
Diria, sí. Segons la nota de premsa oficial, diu 12 capítols.
Compteu de no quedar els diumenges fins a Setmana Santa, diguem.
Escolta'm, si no ho poden veure per la televisió espanyola a la carta, vull dir, no hi ha cap problema, Vull dir que la televisió espanyola també fa una aposta per les descàrregues a televisió a la carta.
No han d'agafar el compromís aquest de dir, hòstia, durant 12 diumenges seguits dinaré a casa i miraré el programa.
Us deixem mirar-ho després a la carta.
Què t'agradaria fer, Anna Boadas?
Ara mateix?
No, en aquesta professió. Que dius, hòstia, ara puc triar, se t'asseu aquí un directiu d'una productora, una directiva d'alguna cadena i diu, mira, Anna Boadas, escolta'm, jo tinc tota la confiança en tu, digue'm què vols fer i ho farem.
Doncs saps que aquesta pregunta me la van fer fa com 4 dies i en aquell moment no vaig saber què respondre? O sigui, tinc un parell de coses,
Uh-huh.
Vull continuar estant al carrer. Vull continuar fent coses, vull sortir dels platós. I gent. I a poder ser, no cal que siguin famosos, vull dir, gent desconeguda. És un... vull dir, conèixer història, gent, sí, una cosa social, una cosa de carrer.
Va, entenc, per tant, que aquest programa que és de carrer, que això no ho hem dit,
sí,
no,
és de carrer, és de
carrer,
no
hi ha plató, totalment, el Mapes Mentals. Deies dues, me n'has explicat una, només, no?
De què?
No, has dit, hi ha dues coses que m'agradaria fer.
També, ara riureu, potser, però a mi els programes dating, programes de parella, d'embolics, històries, així una mica... No és la de les tentacions, però una mica en aquesta línia, a mi aquestes coses una mica petardes m'agraden.
First dates, o més restaurant,
sí,
o no?
Sí, una mica, bueno, no cal restaurant perquè m'agrada sortir al carrer, però amb aquesta dinàmica, no? De parelles, de gent, d'històries...
Sí, et veus en biquini ja a la illa
no,
i...
No, bueno, cal que vagis en biquini, la Sandra Berneda no va en biquini. No,
però
tu ja estàs projectant en biquini.
No,
està a la illa. Està a la illa. Tu veus molt la isla, eh?
Sí,
ja
molt,
ho veig,
molt. Perdona,
no,
però jo...
No, però així ens haurà divertit.
Perdona, que jo m'ho havia inventat. O sigui, no hi ha connexions amb... Hi ha vist presentadores en biquini en aquests programes, no?
Sí, però això
no?
De Supervivientes.
Ah, Supervivientes.
La isla de las tentaciones, si tots són illes, però són de las tentaciones.
Per favor, com que sabies això.
Supervivientes no. Tu voldries la isla de las
tentaciones. Jo en biquini m'han de pagar molta pasta, Albert, per posar-me en biquini, eh? I m'he de posar més en forma, també.
Escolta'm, i a tu t'és igual treballar en català que en castellà? És a dir, et sents igual de còmode en català que en castellà quan parles?
Jo sí. Sí, 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 i sense problema. O sigui, m'encanten els dos idiomes, les dues coses enriqueixen i estic encantada de fer-ho en qualsevol idioma. I si ho pogués fer en anglès, també ho faria, però no tinc tant de coneixement.
No tens tant de coneixement, però no. Tens bastant, pel que dius.
Bueno, no, bastant no. Vull dir, si ara m'ofereixen un programa en anglès, malauradament hauria de dir que no, perquè...
D'aquí mig any, que has de...
Exacte, d'aquí mig any.
Wait a minute.
No, però sí, sí, o sigui, l'idioma no és un problema, o no hauria de ser un problema a l'hora de treballar.
Mapes mentals, diumenge a 3:45. Anna Boadas, un plaer sempre veure't i xerrar una estona.
Gràcies a vosaltres, un petó.
Ho deixem aquí. Avui a Islàndia tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xenxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el Nou Sé. Tornarem dilluns. Bon cap de setmana, Maria.
Igualment, Albert Tom.
I a tothom.
O mai. Només fins al 15 de gener gaudeix dels descomptes finals de la Roca Village. Visita'ns de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit i descobreix els descomptes més irresistibles a les botigues de les teves firmes preferides. Te'ls perdràs? T'esperem a la Roca Village per viure una experiència de shopping única amb els nostres descomptes finals.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició avui TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina d'avui TV.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.